Parlar de Chekhov és referir-se a un dels moments claus del teatre modern. Mort el 1904, amb 44 anys, l'autor rus ens deixà algunes de les obres més emblemàtiques de finals del segle XIX i inicis del XX. Obres com La Gavina, L'Oncle Vània, Les Tres Germanes i L'Hort dels Cirerers constitueixen un dels referents més nítids del teatre que obre les portes del segle XX. Però Chekhov és molt més que aquestes obres. Chekhov és un munt de relats i contes magnífics, d'una sensibilitat extrema. Per això hem escollit un cicle de tres contes d'aquest autor per a començar el nostre teatre radiofònic. En els tres contes que hem seleccionat hi trobem aquesta fusió d'humor, quadre de costums, estudi psicològic i teatre de situació en què, aparentment, no passa pràcticament res. És el temps que s'escola lentament, és l'espera del futur, d'un futur que pesa feixugament en el present. Avui els oferim Un tràgic sense voler, el tercer conte d'aquest primer cicle dedicat a Chekhov, amb el següent repartiment. Ivan Ivanovich Tolkachov, Francesc Orella, Alexei Alexeich Murachkin, Pep Miramunt, narradora Francesca Puig, producció Carme Ballesteros i Jessica Sotodosos, gravació i postproducció Adrià Tirado, arranjament i direcció Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força i fins al proper mes.
L'acció transcorre a Sant Petersburg, al pis de l'Alexei Alexeyevich Murachkin. Alexei està al seu despatx, assegut en el seu escriptori. En l'estança hi ha butaques, sofàs, el que se sol trobar en el despatx d'una persona influent. Entra Ivan Ivanovich Tolkachov, un amic seu, molt atabalat, cansat i colgat de paquets, que va deixant per terra i a sobre del sofà. Una bola de cristall per un llum, una bicicleta de joguina, tres capses de barrets, un farcell de roba ben gros, un paquet d'ampolles de cervesa i molts paquets petits. De tan atabalat, els ulls li roden d'una manera descontrolada i es deixa caure esgotat al sofà.
Bona tarda, Ivan Ivanovich. Estic content de veure't. D'on surts?
Ai, germanet, amic meu, estimat. T'he de demanar una cosa, t'ho suplico. Deixa'm el teu revòlver fins demà. Sigues un bon amic.
Per què el vols, el revòlver?
L'he de menester. Oh, per l'amor de Déu, dóna'm una mica d'aigua. Aigua de pressa. L'he de menester.
Alexei Alexeyevich s'aixeca i li ofereix un vas i una gerra d'aigua.
Aquesta nit he de passar per un bosc molt espès i per això jo, per si de cas... Va, deixa'm el, fes-me aquest favor.
Quines mentides, Ivan Ivanovich. Quin és aquest bosc tan espès? Vols dir que no barrines alguna cosa? Per la cara que fas, jo diria que se t'ha acudit alguna malifeta. Què et passa? Que no et trobes bé?
Espera, deixa'm recuperar l'alè.
Ivan Ivanovich es deixa caure al sofà.
Oh, meu, estic fet fosfatina. A tot el cos i aquí a la closca tinc la sensació com si m'haguessin fet abocins. No ho puc suportar més. Sigues un bon amic, no em preguntis res, no em demanis detalls. Tu dóna'm el revòlver, t'ho suplico.
Apa, deixa-ho estar. Ivan Ivanovich, sí que tens poc valor. Què vol dir aquesta feblesa? Un pare de família, un conseller d'estat, te n'hauries de donar vergonya.
Que quina mena de pare de família sóc, jo? Sóc un màrtir, sóc una mula de càrrega, un negre, un esclau, un desgraciat que espera encara no sé què i per això no s'engega a l'altre barri. Sóc un parrac, un idiota, un imbècil. Per què sóc viu? Quina raó hi pot haver?
Es posa dret d'una revolada.
A veure, digue'm, quin sentit té que visqui? Per què serveix aquesta corrua interminable de sofriments morals i físics?
Jo entenc que algú pugui ser màrtir d'una idea, sí, però ser màrtir de qui sap què, de les faldilles de les senyores i de les boles de llum, no, això no, gràcies. No, ja n'hi ha prou, d'aquest color, prou.
No cridis tant, que et sentiran els veïns.
Doncs que ho sentin els veïns, a mi ja tot m'és igual. Si no em dones el revòlver, tu me'l donarà algú altre, però sigui com sigui, no em penso quedar entre els vius. Estic ben decidit.
Ivan Ivanovich també s'aixeca i va cap al seu amic.
Un moment. Tingues més sang freda. La veritat és que no comprenc què hi ha de tan dolent en la teva vida.
Què? Em preguntes què? Doncs si ho vols saber, t'ho explicaré. Sí, senyor. Em confessaré davant teu i potser així em trauré un pes de sobre. Seguem. I ara, escolta'm.
Alexei Alexeievich, que havia romandrat dret, va seure al costat d'Ivan Ivanovich, que també seu.
Oh, Déu meu, em falla la manxa. Usarem com a exemple aquest mateix dia d'avui. Examinem-lo. Com tu ja saps, des de les 10 del matí fins a les 4, em veig obligat a pencar la cancelleria. Una calor, una xafogor, una de mosques i un desori, germanet, que Déu-n'hi-do. El secretari ha agafat vacances. En Krapov se n'ha anat per casar-se i tots els pixatinters de la cancelleria tenen la bogeria de les cases d'estiueig, els embolics de faldilles i els espectacles de teatre d'aficionats. Tothom fa cara de son, de cansament, d'haver begut massa, i d'aquesta manera no pots treure cap profit de ningú. El substitut del secretari és un personatge sord de l'orella esquerra i enamorat. Els peticionaris neguitosos sempre tenen pressa i s'emprenyen, s'enfaden, s'amenacen, i un tal desgavell dels elements de la natura que t'agafen ganes de demanar auxili. Un embolic i un batibull.
Ivan Ivanovich fa una pausa per beure més aigua i esbufega.
I tant que no. Oh, i la feina és un espant, sempre el mateix, i el mateix, un certificat, un trasllat, un certificat, un trasllat, monòtona com les onades de la mar, els ulls et fugen de la cara, ja te'n pots fer el càrrec.
Ivan Ivanovich.
Surs de l'oficina rebentat, desballestat, de fet, te n'hauries d'anar a menjar alguna cosa i a clapar, però no! T'has de recordar que ets un estiuejant, és a dir, un esclau, una insignificància, un parrac, un no ningú, i aleshores, sisplau, corre de seguida a fer encàrrecs com un desgraciat. A les nostres cases d'estiueig s'ha establert un costum formidable. Si un estiuejant baixa a la ciutat, l'última mona de la colònia, per no parlar de la pròpia dona, té el poder i el dret de fer-te un munt d'encàrrecs.
Ivan Ivanovich, assossega't una mica.
La meva dona m'exigeix que passi per la modista i que la renyi perquè el cosset li ha sortit massa ample de la cintura i li estreny de les espatlles. Les sabates de la Sonichka s'han de canviar. S'han d'anar a buscar 20 còpecs de seda porpra per una parenta d'acord amb la mostra. I 9 pams de beta. Però espera, ara t'ho llegiré.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs de clavell d'espècie i de canyella, oli de ricí per la mitja, 10 lliures de sucre, 10 còpecs de fonoll, pólvores insecticides i pólvores de la cara, 20 ampolles de cervesa, àcid acètic i una cotilla per a Mademoiselle Chansó de la talla 82. Ah, i recollir de casa l'abric d'entretemps de missa i les xancles.
Ivan Ivanovich acaba de llegir la nota, la plega i se la guarda a la butxaca.
Aquesta és la nota de la meva dona i de la família. Ara venen els encàrrecs dels meus estimats veïns i coneguts, que tant de bo el diable se'ls emporti. A casa dels Blasin, demà celebren l'aniversari de la Volodia. Se li ha de comprar una bicicleta. L'esposa del tinent Vikrin es troba en estat interessant i per aquesta raó estic obligat a passar cada dia per casa de la llevadora i convidar-la a venir, etc, etc, etc.
Ivan Ivanovich se serveix aigua altre cop, cada vegada més nerviós.
Déu, Déu. Porto 5 notes a la butxaca i tinc tot el mocador ple de nusos. En definitiva, germanet, que entre l'oficina i l'estació vas corrent com un gos per tota la ciutat amb un pam de llengua fora. I amb totes aquestes corredisses arribes a maleir la vida. De la botiga a la farmàcia, de la farmàcia a la modista, de la modista a la cancel·leria i després torna a la farmàcia. Aquí t'entrebanques, allà perds els diners, en un tercer lloc no et recordes de pagar i et surten a moure soroll al carrer, en un quart lloc trepitges el vestit d'una dama... Ah.
Ah, i amb tot aquest tragí acabes de perdre l'humor i quedes tan rebentat que et passes tota la nit cruixit d'ossos i somiant amb cocodrils.
Ivan Ivanovich s'aixeca i comença a passejar pel despatx.
Després, un cop enllestits tots els encàrrecs, quan ja ho has comprat tot, digue'm ara com ho has de traginar, tot aquest embolum. I em diràs, per exemple, com pots posar junt un morter d'aram amb la seva mà i la bola de llum, o el fonoll i el te. Com pots combinar les ampolles de cervesa i aquesta bicicleta? És un autèntic treball de romans, un envitricoll, un trencaclosques. I per més que t'hi escarrassis, per més que t'hi esforcis, al final igualment trencaràs o vessaràs alguna cosa. Oh, i a l'estació, al vagó, t'hauràs d'estar dret, amb els braços oberts i les cames que et fan figa, aguantant un farcell amb la barbeta, carregat fins al coll amb paquets, cartrons i tota la requincalla, i quan el tren arrenqui, llavors la gent començarà a escampar l'equipatge per tot el vagó, perquè amb les teves coses hauràs ocupat el lloc dels altres. Cridaran, aniran a buscar el revisor, t'amenaçaran en fer-te baixar del tren, i tu què hi pots fer? Doncs estar-te allà amb els ulls com a taronges, com un as apallissat.
Ivan Ivanovich torna a seure.
Però Ivan Ivanovich...
I ara escolta què segueix. Arribes a la casa d'estiueig. A l'hora que és, després de tants benaurats treballs, t'agradaria fer un traguet, sopar de gust i roncar al catre, oi? Doncs no. No t'ho pensis pas. La dona ja fa estona que està a la guait. Encara no m'he pogut acabar la sopa que ella ja ha caçat aquest pobre servent de Déu. I zas! Que vols venir al teatre d'aficionats o al club de dansa? I no se t'acudís pas de protestar, tu ets el marit. I la paraula marit, traduïda a l'idioma dels estiuejants, significa un animal que no té el do de la paraula, una bèstia que es pot cavalcar i carregar amb tot el pes que es vulgui, sense cap por que intervingui la societat protectora d'animals.
Però, home...
Te'n vas al teatre, claves els ulls a l'escenari per contemplar escàndol en una casa noble, o mòtia. Aplaudeixes quan la dona t'ordena i vas perdent més i més forces a cada minut que passa amb la sensació que en qualsevol moment et pots morir.
Ivan Ivanovich esbufega i se serveix més aigua.
Ah, i si anem al club et tocarà buscar un ballador per la dona, perquè si no en trobes cap li hauràs de fer el favor de ballar tu mateix la quadrilla. Passada la mitjanit, tornes del teatre o del ball i ja no ets una persona. Ets un mort que camina i no serveixes per res. Però bé, al final acompleixes el teu objectiu. Ja t'has despullat, ja ets al llit. Perfecte. Acluques els ulls i dorms. Tot és pau, poesia i escalfor, oi que m'entens? Les criatures ja no baladregen darrere de l'envà, la dona no és amb tu i tens la consciència neta. No et podries imaginar res de millor, oi? Et quedes adormit i tot d'un plegat...
Els mosquits!
Ivan Ivanovich es posa dret d'un salt.
Els tres vegades maleïts mosquits, aquests mosquits del dimoni, condemnats siguin!
Ivan Ivanovich alça els punys amenaçador.
Mosquits! Una plaga d'Egipte! Una inquisició! El mosquit bronceix d'aquella manera tan trista, tan llestimosa, com si et demanés perdó, però poca vergonya t'acaba picant d'una manera que et passes tota una hora gratant. I tant se val que facis llum, que clavis manotades o que et tapis amb la manta fins al cap, no hi ha salvació! Al final ho deixes córrer i et lliures el turment, aquí em tens. Maleït mosquí, ja te'n pots menjar de viu en viu. Però encara no t'ha vagat a acostumar-te als mosquits, que ja et cau al damunt una altra plaga d'Egipte. La senyora i els seus amics tenors es posen a assajar romances a la sala. De dia dormen i de nit es preparen pel concert d'aficionats. Oh, Déu meu! Els tenors són un suplici molt pitjor que tots els mosquits plegats. No em diguis que has cremat els teus anys joves. El vell nou de bon teu. Ah, infames, quina manera de turmentar-me l'ànima. Per ofegar el soroll, encara que només sigui una mica, se m'acut d'anar-me picant la temple amb els dits arran d'orella.
Ivan Ivanovich ho fa.
I allà em tens picant i picant fins a les 4, fins que se'n van. Oh, germanet meu, jo ja no puc més. I així, sense haver dormit gent...
Ivan Ivanovich s'aixeca d'un salt.
Llavors t'aixeques a les 6 de la matinada i vinc a l'estació, s'ha dit, a agafar el tren. Te n'hi vas corrent, amb por de fer tard, amb el fang, amb la boira, amb el fred. Brrr, i quan arribes a la ciutat, sant, tornem-hi.
Fa una pausa i es torna a posar aigua.
Vet aquí com són les coses, germanet. La vida, t'ho he de confessar, és una misèria que no la desitjaria ni el teu pitjor enemic. Jo he acabat ben baldat, ja te'n pots fer càrrec. Ofecs, cor agre, sempre espantat per una cosa o altra, amb l'estómac que no em rutlla, els ulls que se m'emboiren. Potser no t'ho creuràs, però estic ben neurastènic.
Ivan Ivanovich mira al voltant del despatx, comprovant que estan sols, i parla al seu amic amb veu confidencial.
Que això quedi entre nosaltres. Vull anar a la consulta d'en Chechot o d'en Mejerbevski.
Què dius?
De vegades, germanet, m'agafen com una mena d'atacs diabòlics. En aquelles hores d'espant i ximpleria, quan els mosquits piquen o els tenors canten, em ve tot d'un plegat com una mena de negró als ulls. Aleshores m'aixeco, em poso a córrer com un foll per tota la casa i crido: sang! Vull sang! I la veritat és que en aquells moments m'agafen ganes de clavar ganivetades a algú o d'arriar-li una bona patacada al cap amb una cadira. Ja veus a quins extrems et porta la vida d'estiuejant. I no fas llàstima a ningú, ningú et compareix com si fos la cosa més natural del món. Fins i tot se te'n riuen.
Però Ivan Ivanovich, calma't una miqueta.
Ivan Ivanovich fa una pausa i respira.
Però tu m'has d'entendre. Jo sóc un ésser vivent. Jo vull viure. Això no és cap vodevil. Això és una tragèdia. Mira, si no em vols donar el revòlver, tinga, si més no, compassió de mi.
Tinc compassió de tu.
Ja veig de quina manera em compadiu tots vosaltres. Adéu!
Ivan Ivanovich s'aixeca de la cadira i comença a carregar amb els paquets.
Me'n vaig a buscar les anxoves, la mortadela, també necessito les pólvores dentrífiques i després cap a l'estació, s'ha dit.
On estiueges, tu?
Ivan Ivanovich es queda parat.
Al riu del Canyet.
Ah, sí? Doncs escolta'm, no coneixes pas una senyora que hi estiueja? L'Olga Pavlovna Finberg.
Sí que la conec, me la van presentar.
De debò? Quina casualitat! Quina sort que he tingut! Quina amabilitat per part teva!
Ivan Ivanovich fa cara de sorpresa.
Però què passa?
Ivan Ivanovich, amic meu estimat, m'hauries de fer un encàrrec de no res. Sigues un bon amic? Au, va, dona'm la teva paraula que ho faràs.
Ivan Ivanovich cada cop més sorprès.
Què passa?
No ho facis per compliment, fes-ho per amistat. Sisplau, amic, en primer lloc dona records a la Olga Pavlovna. Li dius que jo estic bé de salut i li beses la mà de part meva. En segon lloc, li portes una cosa. Ell em va encarregar que li busqués una màquina de cosir de maneta i no trobo ningú que li pugui portar. Porta-li a tu, estimat. I de passada agafes aquesta gàbia amb el canari, però vés amb compte, que no es trenqui la poteta.
Ivan Ivanovich clava una mirada assassina al seu amic.
Per què em mires d'aquesta manera?
Ivan Ivanovich es va tornar en vermell, i més vermell, i al final esclata.
La màquina de cosir, un canari amb la seva gàbia, pinçans, cadarneres...
Ivan Ivanovich, què et passa? Per què t'has posat vermell?
Porta la màquina! On és la gàbia? I puja tu també a coll i vés! I home, trinxa'm, tormenta'm, remata'm! Sang, vull sang, sang!
Sang! Que t'has tornat boig! Sang! Maria! On us heu ficat? Que algú m'ajudi!
Sang! Sang!
Doncs aquest ha estat el tercer i últim conte del cicle de Chekhov, d'aquests espais mensuals de Ràdio Teatre, uns programes que fem Associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar el proper mes al 91.5 FM estrenant cicle dedicat a Pere Calders. I sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.